que vagi tot molt bé.
Ha sigut un plaer.
Una abraçada, fins aviat.
Gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà, que vagi bé, bona nit.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu Diràs. És dimecres, 20 de març del 2024, i tenim jugant al Barça femení l'anada dels quarts de final de la Champions. Ara connectarem amb RAC+1 a través de l'aplicació i d'internet. Us estem oferint des de les 9 de la nit aquest partit d'anada dels quarts de final i ens fusionarem en aquest inici del Tu Diràs amb RAC+1 per viure els últims minuts d'un partit que està molt més igualat del que podríem preveure abans de que es jugués. I després de viure aquests últims minuts del Brand Barça, farem tertúlia. Avui amb Joan Lluís García, cap d'Esports de RAC1, Toni Padilla i Laia Cervelló. Per parlar, entre d'altres qüestions, de la informació, per exemple, que us hem explicat a RAC1 aquest migdia, que Joao Cancelo no va anar convocat a l'últim partit de Lliga al Metropolitano per precaució. Li estaven fent unes proves mèdiques per descartar que tingués algun problema hereditari al cor. Van detectar problemes coronaris a un familiar directe del jugador portuguès i el Barça, amb bon criteri, va voler fer proves preventives, tenint en compte, per exemple, el precedent recent del Kun Agüero de fa només un parell d'anys. Afortunadament, i tal i com ha informat La Vanguardia minuts més tard de la informació de RAC1, Cancelo ja ha superat les proves satisfactòriament i podrà tornar a jugar amb normalitat. Tot ha quedat en un ensurt. També ho ha confirmat el mateix Barça, per cert. Aquest vespre ha fet un comunicat oficial al club en què diu que Joao Cancelo ha superat satisfactòriament les proves realitzades sota la supervisió dels serveis mèdics i que s'incorporarà a la concentració de la selecció de Portugal. De fet, està previst que jugui amb Portugal durant aquesta aturada FIFA, segurament el segon amistós que té la selecció que entrena Robert Martínez. A més, continua l'enrenou amb Vinícius i la denúncia del Real Madrid contra Martínez Munuera pels càntics del Sadar. Avui la Lliga ha mostrat el seu rebuig a aquesta denúncia i ha donat suport a l'estament arbitral en un comunicat realment contundent en què qualifica les queixes del Madrid com una manifestació més de la seva campanya contra els àrbitres. I hem d'afegir un nou enrenou a les últimes hores. Són els escorcolls a la Federació Espanyola de Futbol per part de la Guàrdia Civil. Estan buscant irregularitats en els contractes de la Federació dels últims 5 anys. De fet, la notícia de fa només uns minuts, l'avançada Onda Cero, i és que la Fiscalia ha demanat la detenció de Luis Rubiales, de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, que es troba a la República Dominicana, un país que, curiosament, no té tractat d'extradició. A veure què passa amb Luis Rubiales, si torna a l'estat espanyol, si és detingut, per poder-lo interrogar en aquest cas d'investigació sobre possibles irregularitats en els contractes de la Federació Espanyola els últims 5 anys. Avui han detingut diversos excàrrecs de la Federació de l'època Rubiales. Hi ha dos assessors jurídics, hi ha el cap de recursos humans. Bé, un enrenou molt gros que de seguida ampliarem amb el Damià López, que avui ha estat a la seu de la Federació Espanyola de Futbol. Ja ha estat per això i també perquè aquesta nit, el Tu Diràs, entrevistarem Marc Cucurella, ex del Barça, ara al Chelsea, i que ha estat convocat per Luis de la Fuente per jugar els amistosos amb Espanya. Hem de parlar també, entre d'altres qüestions, de l'entrevista de Deco a la cadena SER. Allà s'ha referit a les comissions que ha cobrat, per exemple, pel traspàs de Rafinha, del Leeds al Barça, i també ha parlat de la seva agència de representació de futbolistes. Ha donat el seu punt de vista sobre com està aquesta situació. L'escoltarem i, evidentment, ho debatrem avui en tertúlia. I al tram final hem de parlar de la derrota del Barça de bàsquet a Turquia contra el Fenerbahçe de Saras i de la Volta Ciclista a Catalunya, que Tadej Pogacar avui l'ha deixat pràcticament vista per sentència amb una altra victòria espectacular a Portainé. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Volta Ciclista i, com dèiem, bàsquet amb el Barça, que avui ha naufragat contra el Fenerbahçe.
88-74 amb una primera part absolutament horrorosa, arribat a perdre de 25 amb un 40-15 nefast dels de Roger Grimau, però la reacció a la segona part, tot val a dir-ho, ha estat espectacular, sobretot al tercer quart. S'ha arribat a situar a 3 punts, però finalment ha acabat perdent de 14, i perd, per tant, el bàsquet average amb el Fenerbahçe. Victòria també del Panathinaikos, per tant, quan falten 4 partits, el Barça és segon amb 20 victòries. Atenció, Panathinaikos i Fenerbahçe, tercer i quart amb 19, i Mònaco també amb 19. Els persegueixen 3 equips a tan sols un partit. Un d'ells quedarà fora de la zona de caps de sèrie divendres, recordem, visita a Panathinaikos. Tot això quan l'Uni ja és a Huelva per disputar a partir de demà la Copa de la Reina. Recordem, quarts de final, 2:15 contra l'Estudiantes.
Després en parlem. Fins ara, Dani.
Fins ara.
S'ha acabat ja el Haken 1, PSG 2, anada dels quarts de final de la Champions femenina. Ha guanyat el PSG, però patint. I ara estem pendents d'aquest Bran Barça. Connectem amb RAC més 1 i la Champions femenina. Des de les 9 ens estan explicant aquest Bran Barça el Xavi Puig, la Laia Coll i els comentaris del Pere Aragai. Anem cap allà.
Que abandona el terreny de joc en aquest torn és Tinila.
Hola, companys i companya.
Hola, bona nit, Aleix.
Hola, Aleix.
Bona nit. La cosa està molt més igualada del que preveiem, Puig, Laia i Pere.
Bé, ja aquí ja va dir que es preveia un partit ajustat, que les anades o els partits de fora de casa costaven més del que un es pensava. Mira, hi ha canvi favorable al Barça. Entra amb el 6, Clàudia Pina substitueix a Mariona. Però bon partit, en línies generals, millor primera part del Barça que aquesta segona meitat. El Barça ha tingut moltes ocasions a la primera part, però li ha faltat efectivitat. Mikalsen, que és la portera del Brand, de fet, ha estat la millor jugadora de les noruegues en aquesta anada dels quarts de final. Ara el Barça, a 10 minuts pel final, torna a guanyar 1-2 gràcies a un gol de Salma Parayuelo.
Hansen, era el marcador. I ha empatat el Bran abans del descans, pràcticament en una de les úniques accions que ha tingut l'equip noruec. El Barça està sent molt superior, això sí, no, Pere?
Sí, el Barça superior, sí que una mica lent amb la pilota en general i davant d'un Bran que quan ha intentat tenir la pilota no li ha costat. El Barça ha estat bé en la recuperació, però un Barça que no ha acabat de saber finalitzar jugades, a vegades per impaciència, a vegades per falta de connexió entre centradora i rematadora. Barça, això, que ha traduït la possessió de pilota en ocasions poc clares, podríem dir-ne. I al final el gol que ha encaixat és una acció mal defensada, un contraatac mal defensat. Però sí, el Barça superior. Veure si fa el tercer i encarrilar l'eliminatòria.
Tant de bo. Vinga, va, 10 minuts, ens quedarem, ens fusionem ja, el Tu diràs, i RAC més 1 amb el Xavi Puig, la Laia Coll i el Pere Aragai per viure aquests últims minuts. Laia.
Per la dreta és Graham Hansen, que posa velocitat, la deixa a l'interior de l'àrea per Aitana. S'ha interposat Ritter en la trajectòria de la pilota i la recupera el Brand.
Ho hem vist massa poques vegades, això, en el gol de Salma, sí, però aquesta connexió
Graham-Aitana. S'estan activant en aquests últims minuts.
Sí, és una de les connexions que més fruits ha donat el Barça aquesta temporada per aquesta zona dreta de l'atac entre l'interior i l'extrem. Avui ja han produït el gol de Salma, que ha rebut la centrada d'Aitana i ha controlat a l'interior de l'àrea per acabar finalitzant amb l'esquerra.
És córner favorable al Barça, el seteja del partit, a la dreta de l'atac el picarà Salma Parayuelo. D'un córner ha arribat al primer gol del Barça. Un córner de jugada. L'àrbitre torna a advertir les futbolistes a l'interior de l'àrea. No us agafeu la samarreta, no us doneu cops. Vinga, va, som-hi. Córner a la dreta. Aixeca la mà dreta, marcant jugada per les seves companyes. Parayuelo, ens han enganyat. La cerveja amb curt per Aitana. La centrada de Salma, molt passada, però la baixarà amb el cap Lucy Brons. La toca també amb el cap Ostenstad. La lluita ara al lateral Brons. Se la quedarà Brons. S'associava amb Alexia. Fora de banda favorable al Barça, perquè l'última en tocar-la ha estat Eikeland.
Ara mateix al mig del camp amb Keira Walls, Aitana i Alexia. Feia molt de temps que no veiem Aitana i Alexia coincidint, no?, en un partit de Champions en el mateix 11, sobre el terreny de joc.
Sí, perquè de fet només hi va haver un partit de Champions aquesta temporada en què Alexia va estar disponible, que va ser el dia del Benfica, el primer partit de la jornada de la fase de grups, el 13 de novembre, en què precisament la capitana es va lesionar. Aquell dia les dues van ser titulars, tant Aitana com Alexia.
A veure si s'entonen, que això serà important, també per rematar aquesta eliminatòria amb el Bran a la tornada la setmana que ve, però sobretot ja pensant en unes hipotètiques semifinals contra el Chelsea, no? Jo crec que ho podem dir després del 0-3 d'ahir del Chelsea.
Sí, a priori l'equip de Londres hauria de ser el rival del Barça a les semifinals, si el Barça fa la feina, i si no hi ha un d'alta baix a Londres la setmana que ve, la tornada de l'eliminatòria entre el Chelsea i l'Ajax, i reviurem les semifinals de la temporada passada.
Sí, aviso, perquè la gent es pensa que això és un passeig. L'any passat contra el Chelsea, les semifinals, 0-1 a Stamford Bridge i 1-1 al Camp Nou. Jo crec que aquest any el Chelsea no està tan bé potser com l'any passat, no. per una qüestió també de lesions, però que això s'ha de jugar.
Sí, no, ja ho hem vist, estem veient en aquestes eliminatòries dels quarts de final, i ho vam veure també a la fase de grups, potser no el grup del Barça, però en altres grups, que el nivell de la Champions va pujant any a any, i cada cop serà més complicat passar eliminatòries i arribar a finals.
Engen la fa una obertura cap a la banda esquerra, la baixa Rolfo amb Alexia, el primer toc la torna per la sueca, la centrada de Rolfo, no hi ha arribat per poc Aitana, la pilota al balcó de l'àrea, se la treu de sobre Renmark, se la treu de sobre i la recuperarà,
sí,
el Barça
resistint com pot a les embestides del Barça.
No surten ja de la cova de darrere de l'àrea per defensar-se, perquè absolutament ningú ha corregut a intentar caçar aquesta pilota. L'única que ho ha fet ha sigut Lucy Bronze. El Barça comença de nou l'atac. Engen en horitzontal per Paredes, creuen ara la divisòria, s'associa amb Aitana la torna per Paredes, i és Bronze Paredes, aixeca el cap la basca
Alexia sola,
i és qui rep la pilota, l'ha vist també Paredes. Aitana va per terra per evitar perdre la pilota, Clàudia Pina a l'esquerra per Rolfo cap enrere, allà hi ha Engen, i Engen per Paredes, Walsh entre línies per Clàudia Pina, la rep Alexia, que posa una marxa més, la deixa a l'interior de l'àrea per Salma, el xuta, s'ha estavellat a la defensa del Brand, el rebot és per Lucy Bronze, el xut centrada, les mans de Mikalsin.
Sí, crec que per un moment ha pensat xutar, després ha dit millor centrar, i al final ha enviat una pilota tova que ha anat directament a les mans de Mikalsin, de la portera del Brand.
Quan s'han sortit rampes, el que deia el Pere també, que ells estan gairebé de pretemporada, acaben de començar la Lliga, i l'esforç d'avui comencen a notar algunes jugadores.
I és Gaupset, que és la futbolista per la que acaben passant totes les pilotes, potser també aquí el que volien fer era esgarrapar una mica de temps, perquè veiem ja que es produeix el canvi, que Gaupset marxa i entra al terreny de joc Sveinheim. És l'últim canvi que tenia disponible Peter Holm, aquest, amb l'entrada de Sveinheim amb el dorsal número 23. El Brand ha completat ja els 5 canvis. Giraldez encara té opció de fer-ne 2 més, si vol, perquè les jugadores que han entrat al terreny de joc són 3, Rolfo, Alexia i Pina. Han entrat les 3 en aquesta segona meitat.
S'escollonava l'entrenador amb la jugadora, quan l'han substituït.
És increïble, o sigui, com s'estan prenent el partit tant les jugadores com el cos tècnic del Brand. Ara mateix a Gaupset, quan marxava cap a la banqueta, que anava tocant la part de posterior de la cuixa, i Peter Hall, l'entrenador, ha anat a abraçar-la i mig rient, no? En plan, com dir-li, què, ja no pots més, no? O sigui, sí, com quan han marcat el gol, que no s'ho creien que haguessin marcat contra el Barça.
Sí, és partit de festa major.
Sí. S'ha posat les mans al cap aquella jugadora, com sí. Dient, no m'ho crec, Redish, he fet un gol.
De
no?
Fet, abans ho explicàvem a l'Eix, que ahir Peter Hall, l'entrenador, va dir que aquest era el partit més important de la història del futbol de Noruega, a nivell de clubs, tant de masculí com de femení, perquè cap equip havia aconseguit arribar als quarts de final de la Champions, i les entrades, és un estadi petit, ja ho vam explicar ahir també aquí al Tu Diràs, per una qüestió de que l'altre camp és de gespa natural i no estava disponible. Espera que intentava Alexia connectar amb Graham, no ha arribat la pilota a bon port, que les entrades es van esgotar en qüestió de minuts, o sigui, és a dir, que autèntica bogeria a Bergen. Torna a atacar el Barça per la banda dreta, s'oferia Alexia per rebre la pilota, però finalment la capitana diu, mira, allà hi ha Brons sola. Brons, Walsh, completen la triangulació amb Paredes, la torna a tenir Brons a la dreta de l'atac, Alexia, el primer toc amb Graham Hansen, la rep Aitana, que la deixa per Alexia. Ai, s'ha frenat una mica Alexia, fa una volta sobre ella mateixa, la deixa al balcó de l'àrea per Salma, Salma la treu per Alexia. Alexia aixeca el cap, buscava associar-se amb Aitana, no ho ha aconseguit, lluita la capitana per tornar a tenir el control de la pilota, no ho aconsegueix ella, però sí Graham Hansen. Aitana buscava associar-se amb Alexia, la pilota surt de l'àrea, se la quedarà Brons, Walsh, Brons i Paredes.
Aquestes
torna a començar l'atac del Barça.
Aquestes triangulacions potser les hem trobat a faltar, molts moments de partit, triangulacions a un toc, a dos tocs a prop de l'àrea del Bran. Ara també ja és més fàcil que es produeixin, perquè el Bran està una mica més desorganitzat, fruit del cansament, i al final el Barça ho ha trobat a faltar en molts moments de partit.
Aitana, Alexia, l'obertura a l'esquerra per Rolfo que feia una passada a l'interior de la petita buscant a Alexia. Stenevic s'ha posat pel mig, lluita Clàudia Pina per recuperar la pilota, no ho ha aconseguit però ha forçat un servei de banda pel Brand i així permet que tot el Barça pugui córrer enrere i organitzar-se quan hi hauran dos canvis més. Entra al terreny de joc amb el dorsal número 30 Vicky López, amb el 24 ho fa Brooks, i les jugadores que abandonen el terreny de joc són d'una banda per Ayuelo i l'altra jugadora que marxarà del terreny de joc és Graham Hansen, la jugadora noruega que marxarà ovacionada del terreny de joc avui, que jugava per primera vegada un partit oficial al seu país. Li feia moltíssima il·lusió, ho ha pogut celebrar fent el primer gol. Graham Hansen, que se la veu també cansada,
Sí, ha fet un esforç gran l'extrem dret del Barça, l'extrem noruega del Barça, i Vicky i Brooks, al final, cames fresques per aquest tram final de partit, pel temps afegit. Vicky, que es col·loca a la punta de l'atac, Pina passa a ocupar l'extrem esquerre i Brooks a l'extrem dret.
Joventut al poder ara mateix a l'atac del Barça. Al mig del camp, Alexia, toca Vicky el primer toc, la torna per la capitana. Walsh, Engen, la rep al cercle central Paredes, la juga a la dreta a Brons, encara més a la dreta per Brooks, ofereix per rebre la pilota Aitana, prova de fer la paret amb Brooks, torna a tenir Brooks, la paret amb Vicky.
El Barça vol fer el tercer, però li està costant trobar vies per crear ocasions per marcar-lo.
Home, defensivament, no? Està sent
sòlid.
L'equip
molt sòlid.
A la primera part hem vist molt la portera, però a la segona molt menys.
És que han ajuntat les línies, no, Pere? I és tan difícil passar, tot i que ho està intentant el Barça, entre línies, combinant, fent parets, però és molt difícil.
Sí, plantant una línia de 5 i per a la frontal de l'àrea i per davant una de 4 i la punta pràcticament també s'ajunta, és a dir, les 10 jugadores de camp amb molt pocs metres, i per això ja abans, no?, que aquesta triangulació que hem vist ara fa poc, a un toc entre 3, 4, 5 jugadores, ha costat de veure-ho avui per part del Barça, i crec que això és un dels punts de millora de cara a la tornada la setmana que ve al Johan.
Hem entrat ja al temps d'afegit, se'n jugaran 4 d'extres, n'ha passat ja gairebé un. Mikalsin es treu la pilota de sobre cap al mig del camp, salta Hoglan, intentava baixar-la a Gem, abaixa finalment Renmark cap a l'esquerra per Sveinhem, juga cap enrere. Hauran intentat tenir una possessió de pilota llarga, és Lund, la rep a la punta d'atac a Gem, l'obria cap a la dreta per Eikeland, ve ara Lucy Brons, ha recuperat la pilota, cata coll, desplaçament al llarg, faltava Pina, hi havia un duel i l'àrbitre, doncs no ha assenyalat res l'àrbitre, però la pilota la té Cata, que l'agafa ara mateix amb les mans, diu calma les seves companyes, el Barça que està guanyant 1-2 en l'anada dels quarts de final de la Champions, 1-2 al camp del Bran, gols de Hansen i Salma per Ayuelo. Per part de les noruegues ha marcat Redish Kuama. A veure si el Barça encara tingués l'oportunitat, pogués fer un golet més per agafar avantatge de cara a la tornada de la setmana que ve, que jugarà dijous al Johan Cruyff.
Sí, sí, ara mateix el PSG ha guanyat 1-2 fora de casa, l'Olímpic de Lió va guanyar 1-2 fora de casa, el Barça està guanyant 1-2 fora de casa, és a dir, els favorits estan guanyant per la mínima fora de casa, i en canvi l'únic que va fer la feina va ser el Chelsea, que va guanyar 0-3 al camp de l'Ajax, però a tothom li està costant, Laia, això ja ho deies tu també.
Sí, al final el nivell de la Champions està pujant cada vegada, i fora de casa els partits es compliquen. A veure, Aitana ha recuperat la pilota, l'ha baixat amb el pit, fa una volta sobre ella mateixa, i ha quedat un pèl llarg al control, però la pilota continua viva. És Brooks, ho intenta per la dreta, a l'interior de l'àrea. Brooks es veu obligada a sortir, a deixar-la enrere per Bruns. Ara la tocava el primer toc Walsh s'associa amb Aitana. Aitana que provarà el xut! Mikkelsen i el travesser! Mikkelsen i el travesser! Ha tingut Aitana les seves botes al tercer. Com s'ha girat, com ha carregat l'esquerra, i el xut que ha hagut de desviar-lo Mikkelsen perquè anava dintre, i amb la mà de Mikkelsen s'ha estavellat el travesser, i és córner favorable al Barça a la dreta de la porteria de Mikkelsen.
Molt bon xut d'Aitana des de la frontal amb l'interior. Només li ha faltat dirigir-lo una miqueta més cap a un dels pals, li ha sortit massa centrat, i això ha permès a Mikkelsen poder tocar la pilota i enviar-la a córner.
Picarà el córner Alexia cap al punt de penal, salta Paredes, no pot dirigir la pilota, hi ha diverses jugadores que salten, se la treu de sobre la defensa del Brand, menys d'un minut per arribar al final, va per terra Lucy Bronze, hi havia per això l'assistent allà davant i no ha xiulat res. Ara bé, Brooks recuperant la pilota a la zona de tres quarts, som-hi Barça, és Clàudia Pina, en té dues a sobre, bé Clàudia que aguanta l'embestida, doncs no, finalment l'àrbitre xiula falta, Hoglan ha agafat per la samarreta Clàudia Pina, i és una molt bona falta pel Barça.
Serà l'última.
Sí.
Marca jugada Aitana, queden 20 segons per arribar al final. És una falta que a 25 metres, però una molt bona posició per centrar.
Sí, aviam si troba una rematadora Aitana. El Barça té diferents opcions, té Paredes, té a Engen, l'Èxia també va de cap, Lucy Bronze.
A veure, es disposa per centrar aquesta pilota Aitana. Totes les futbolistes del Barça pendents de la centrada de poder fer el tercer, hem superat ja els 4, per tant serà l'última jugada del partit. Tot el Brand tancat a la frontal de l'àrea. La centrada Aitana! Directament a les mans de Mikkelsen, que prova de buscar ràpidament amb una passada llarga una de les seves companyes, però no hi ha temps per més. L'àrbitre Alina Pesso xiula al final del partit de l'anada dels quarts de final. Victòria del Barça 1-2 al camp del Brand, gols de Hansen i Salma, Redis Kouama per part del Brand, que ha empatat abans del descans. El Barça que fa un pas cap a les semifinals de la Champions, però ho haurà de rematar, haurà d'acabar la feina dijous de la setmana que ve al Johan Cruyff a 6:45 de la tarda. Evidentment us l'explicarem també en directe als de RAC1, aquest partit que ha de donar el bitllet de semifinals pel Barça. Ha estat superior al Barça, li ha faltat efectivitat, però també hem vist un Brand, com ja avisàvem a la prèvia, un Brand amb idees clares, que no ha renunciat a la seva idea de joc, i sobretot un Brand molt competitiu, que no s'ha rendit en cap moment, malgrat la superioritat, sobretot, que hi ha hagut a la primera part del Barça.
Mitja feina feta, Puig, no?, pel Barça.
Sí, més de mitja, jo crec, que perquè vaja a casa, jo crec que això serà una altra història, el Johan Cruyff amb gespa natural, també, que vulguis o no, també aquesta fluïdesa, aquesta finor que avui reclamava el partit per aquesta defensa tan compacta, amb aquestes línies tan juntes, segurament a casa, amb les mides molt més preses i molt més acostumades a jugar, que el partit de tornada serà una història una mica diferent o bastant diferent al que hem vist avui, que vaja, no deixa de ser una victòria del Barça, que sembla que el Barça sempre hagi de guanyar 1-5 o 0-4, i avui 1-2, que no deixa de ser una victòria encara al partit de tornada.
A 6:45, com deia la Laia, compte que és dijous de la setmana vinent, dijous 28 de març, a la tarda, a 6:45 a l'estadi Johan Cruyff. Pere, l'últim comentari, què t'ha semblat al Barça i com veus la tornada?
Coincideixo amb el que diu el Xai, no? A vegades quan el Barça no està de 9 o de 10 i em sembla que sigui un mal partit, no crec que hagi sigut així, ha sigut un bon partit del Barça, amb aspectes a millorar sí que en aquesta zona final del camp a l'hora de crear ocasions, i sí que crec això, que la setmana que ve, jugant a casa el Johan, al final l'escenari serà diferent. Crec que la gent que s'acosti a l'estadi viurà un bon partit i esperem que el Barça certifiqui la classificació per a les semifinals.
Tant de bo, tant de bo. Laia, Pere, Xavi, us deixo tancar aquí la transmissió a RAC+1. Qualsevol novetat que hi hagi, Laia, ens ho fa saber, el tu diràs, aquí a l'estudi de RAC1.
Fins ara.
Molt bé. Fins ara, companys. Fins ara, Laia. 6 minuts i les 11. Ja tenim per aquí el Toni Padilla, company del diari Ara. Hola, Toni.
Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Molt bé.
I la companya Laia Cervelló, de Dia Atlètic. Hola, Laia.
Hola, què tal?
Què tal? Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Mitja feina feta, no, el Barça?
Sí, a mi, vull dir, com si amb mentalitat de Dia Atlètic. Sí, coses
perquè escriu en anglès, a Dia Atlètic.
Coses que passen.
Saludo al cap d'esports de RAC1, Joan Lluís. Hola, Joan Lluís García. Què tal, com estàs? Tot bé? Sí? Sí, amb ganes de fer tertúlia avui, que hi ha molts temes,
Home, creus que... Jo li vaig preguntar a Laia si algun dia a un article pot incloure a Good Night, en homenatge a Miquel
Agut. A Miquel Agut, sí.
Provarem. Una altra cosa és que passi el filtre de l'editor, però jo ho intentaré, jo ho ficaré. Però sí, com deia, el Barça que a veure, és la Champions, vull dir, els rivals són rivals més complicats que la Lliga. A Noruega tenien moltes ganes d'aquest partit, era un partit històric per elles, només cal veure el públic com estava desbocat per l'equip cada cop que el Barça fallava una ocasió, que elles quan han marcat el gol no s'ho creien pràcticament. Bueno, el Barça ha guanyat, per tant mitja feina feta. Jo crec que ara sí a casa serà fàcil pel Barça, jo crec, perquè no tenen rival en aquest sentit.
Tant de bo. Ara ens seguim parlant, Toni, Joan Lluís, hem de fer una pausa abans de les 11. Res, en un minut i mig tornem i arrenquem ja tertúlia amb totes les qüestions que tenim avui sobre la taula. Joao Cancelo, aquesta informació que us hem explicat al migdia a RAC1, tot ok per Joao. Deco i les comissions, avui a la cadena SER n'ha parlat i la seva agència de futbolistes. I tot l'enrenou que hi ha amb la Federació Espanyola amb una ordre de detenció internacional per Luis Rubiales, que és a la República Dominicana. Bé, tot plegat és per agafar un bol de crispetes i no moure's de casa, escoltant la ràdio, i el Tu diràs avui.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Has muntat un show espectacular. Ha estat fàcil?
No, just abans de començar se'n van a la llum, però el meu equip ho va solucionar tan ràpidament que fins i tot vam començar puntuals.
El teu Opel i tu també sou un tàndem perfecte. Per això sabeu que el millor és fer el manteniment anual a Opel Service amb lubricants Total Energies. Demana la teva cita online i entra en el sorteig de regals sorprenents. Condicions a opel.es.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest mes de març amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix del musical Los Chicos del Coro al Teatre Tívoli, de l'experiència immersiva Tim Burton's Labyrinth al Palau Victòria Eugènia i de l'espectacle Alegria del Cirque du Soleil. Entrada ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories. I l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som u. Els candidats són...
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
Entreu a rac1.cat i voteu. Optareu a guanyar una tauleta electrònica i entrades per la gala dels Premis DRAC, que es farà el dimarts 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC. La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, IKEA i Vueling. Amb la col·laboració d'Unión Suïssa Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
1, 20, 28, 32 i 49. I els sols, el 3 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Oh, RAC1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament les 11 de la nit, aquí seguim amb Laia Cervelló, Toni Padilla, Joan Lluís García fent tertúlia de tota l'actualitat esportiva d'avui. Ha estat un dia tan intens, tan intens. Vull dir, ara mateix al guió del programa hem de parlar de la Champions femenina, d'aquesta informació de Joao Cancelo, que per sort ha quedat en un ensurt. I hem d'escoltar Lamine Yamal, que ha fet una entrevista en català als mitjans del club, i crec que hi ha un parell de documents que val la pena. De l'entrevista de Deco a la cadena SER, parlant de les comissions de quan ell era representant i de la seva agència de futbolista. Hem entrevistat Marco Corella avui, des de les Roces. Està convocat amb Espanya. Hem de parlar de tot l'enrenou que hi ha amb l'escorcolla a la Federació Espanyola de Futbol, amb aquesta ordre d'atenció internacional de Luis Rubiales, de l'Eurolliga de bàsquet, que Saras s'ha pres la revenja una mica, Saras, contra el Barça avui, de la Volta a Catalunya, del teu amic Pogacar, com està el Tadell, eh? A més, a Instagram ha posat avui
un dia preciós,
un dia preciós. En català ha escrit,
és que, en català, amb quatre molles ens compren, i clar, aquest noi arriba l'altre dia, baixa a l'aeroport, comença a enfilar la carretera del Maresme, pum pum, es para a fer un cafè, ens dona una exhibició i ens fa una pilota en català, doncs ja està, vull, soldats de Pogacar.
L'altre dia deia, no sé dir res en català, doncs mira, avui al seu Instagram, un dia preciós, i una altra victòria i sentenciant la Volta. Això serà més tard, després trucarem al Ballera. A veure, sobre la Champions femenina, algun comentari? Per exemple, Toni, et volia preguntar, que deia la Laia, pels del Brand és el partit més històric del seu futbol masculí i femení. Clar, els noruecs no han arribat mai a Europa lluny, no? Ni a nivell de club.
A nivell de clubs masculins van tenir el Rosenborg, ho va aconseguir uns vuitens de final de Champions.
Va guanyar el Madrid, recordo, algun any,
sí,
no?
Sí, clar, perquè més, Rosenborg és més al nord encara, i llavors pujar allà dalt feia molt de fred, i clar, és el club pur àrtic, i es feien forts, però és cert que dona perspectiva, perquè sí que bé cert que a nivell de clubs el futbol noruec no havia aconseguit cap equip a quarts de final, però la selecció noruega sí que havia arribat a jugar finals de mundials. Els primers mundials de la història femenins, anys 90, un que es fa a la Xina, Noruega arriba a una final o una semifinal, té una medalla de plata olímpica. És a dir, als anys 90, quan per primer cop la FIFA i el Comitè Olímpic Internacional obre la porta al futbol jugat per dones perquè puguin competir tal com ja es feia tard, Noruega era una de les grans potències juntament amb la Xina, Estats Units i Alemanya. I Noruega té una gran tradició, més és una ciutat bastant en aquest sentit que l'esport hi ha molta paritat. Llavors, que elles, que van començar molt abans, podríem dir-ho, amb la paritat, ara diguin que la visita del Barça és com gairebé doncs, un dia d'aquests que inoblidable, demostra que s'ha treballat molt, molt ràpid i molt bé. I avui, realment, amb una mica més de punteria, hauria estat un 1-4 fàcil.
Sí,
bàsicament no. Sobretot la primera part, jo me'n feia creus, estava a casa mirant-lo i no, vaja, és partit per acabar la mitja part 0-5. És que ha sigut un escàndol. Elles han tingut una ocasió que han marcat i ha sigut... històries d'aquestes petites del futbol, quan ha marcat l'expressió de la cara de la jugadora de dir...
No s'ho creia.
Era brutal, com si haguessin marcat un de nosaltres, pràcticament, de dir... Ostres, home, pots marcar si estàs jugant aquí, no?
Sí, sí.
Però no, la cara era brutal, d'il·lusió, de... ja està. És a dir, no cal, és igual si passem l'eliminatòria, no? És a dir, aquest gol ja em dono més que satisfeta.
Sí, de fet, a la mitja part ha parlat pels mitjans de la UEFA, em sembla que ha estat, i deia, és que no m'ho crec, és que és un dia super especial per mi, i ara estan a la mitja part i probablement podria intuir que no acabarien guanyant el partit.
Sí.
Tot i així, el Brand, que ha fet una bona fase de grups, va empatar contra l'Olímpic de Lió a la 2, o sigui que no és poca broma,
Bé, dijous que ve, en principi, el Barça tancarà 6:45 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff i passarà a semifinals contra el Chelsea, previsiblement, que això ja serà una altra història.
El Chelsea vindrà amb ganes de revenja de l'any passat.
Sí, també és veritat. Recordo que ahir ens ho deia la Laia, les semifinals, que a priori, si no hi ha cap sorpresa, seran Barça-Chelsea, l'anada serà a Montjuïc, perquè el club sí que té previst obrir l'anada de les semis a Montjuïc a finals d'abril, i la tornada seria allà, a Stamford Bridge.
Bon lloc.
Ja en parlarem, sí. Si hi ha alguna reacció, us la farem saber d'aquesta victòria 1-2 del Barça femení a l'anada dels quarts de final de la Champions contra el Brann a Noruega, a Bergen. I ara comencem amb tot el menú que tenim avui. Per exemple, la primera... Una informació que us hem explicat aquest migdia arran d'aquesta declaració que va fer Fermín després de la victòria del Metropolitano.
Quería dedicar esta victoria a Cancelo, que está pasándolo mal, y nada, dedicamos esta victoria que iba por él, y nada, muy contento por los goles.
Y bueno, Cancelo es un chico muy sensible, es una persona extraordinaria, tiene un corazón muy grande y le ha afectado mucho no poder estar con el equipo, y por eso Fermín la ha dedicado. Además tiene muy buena relación. Es eso, o sea, al final el chico quiere ayudar, quiere estar, tiene un compromiso y una implicación tremenda, y por eso también se la dedicamos a a Cancelo i a tots els que no han pogut estar aquí esta victòria.
Bé, doncs, després d'aquestes declaracions un pèl estranya, de que no entres en la convocatòria, avui el que us hem explicat és una cosa molt senzilla, i és que a Cancelo, per prevenció, li han fet unes proves per saber si tenia algun problema hereditari al cor, perquè a un dels seus familiars directes li han trobat una petita malformació coronària, i per curar-se en salut, el Barça el que ha fet, i tenint el precedent del Kun Agüero, és dir, escolta, anem a fer aquestes proves que no costen res, descartem que hi hagi alguna afectació hereditària o que pugui haver un problema hereditari, no? Que passi això de pares a fills, i, o de pares a fills, de fills a nets, això, i que, per tant, ens quedem tots més tranquils. I així ha estat, minuts després de la informació de RAC1, d'aquesta història que us explicàvem del perquè de la no convocatòria, La Vanguardia, després Mundo Deportivo, han anat explicant que les proves havien sortit molt bé, i de fet el Barça ha acabat fent un comunicat aquest vespre dient que a Cancelo li han fet unes proves, que han descartat qualsevol problema hereditari, per tant, que té el cor perfectament, com deia Xavi Hernández, un cor molt gran, i Cancelo podrà seguir jugant i practicant el futbol de màxim nivell de la mateixa manera que ho feia fins ara. De fet, és en Portugal i segurament jugarà algun partit en Portugal dels amistosos que té aquí. Bob Martínez, avui, el lleidatà que entrena a Portugal, ha dit això en la prèvia del primer amistós que tenen els portuguesos.
No, eu acho que agora precisamos de dar naturalidade e... o barulho não é um barulho certo. Agora estamos a trabalhar. O João Cancelo está na lista para o segundo jogo. Estamos a trabalhar com acompanhar os jogadores como acompanhamos. Trabalhamos com o clube, com o Barcelona, mas agora não é um motivo de alerta.
Doncs això, no és cap motiu d'alerta. El jugador està bé i preparat per jugar el segon amistós en Portugal. Una bona notícia, ja està. Un ensurt, o com a mínim una prevenció que jo trobo molt encertada per part del Barça, i això demostra, no?, que hi ha una bona comunicació, no?, familiars, clubs, selecció, que a vegades ens encaixem, doncs en aquest cas jo crec que ha estat perfecta tota l'execució, i ja està, i això és el que hem explicat, sense més.
Sí, no, sí que és veritat que recuperant les declaracions, i ens va passar el diumenge després del partit del Barça, no?, el Nabil Calderón,
el
Metropolitano, jo les declaracions de Fermín les entenc perfectament, perquè estàs en calent, perquè ets un company, perquè tens 20 anys i deixes anar el que deixes anar, no? Perquè recordem que el Barça crec que havia dit que per uns problemes físics el jugador causava baixa, punt, no havia donat més explicacions. Però Xavi, després de la roda de premsa, jo crec que es foten un jardí al sol, perquè jo crec que és més fàcil dir, escolta, és una qüestió personal, són uns problemes físics, és a dir, es corres una miqueta al bulto, saps què vull dir? Però jo crec que aixeca una miqueta la llebre d'avui, aquí està passant alguna cosa estranya. Primer en Fermín i després en Xavi, que no acaba de tancar el debat i no es cobri especulacions, però sí que deixin tranquil de dir, bueno, que està aquí, ja està passant alguna cosa, ens estan amagant.
Fermín ho vol fer de bona fe.
Jo a Fermín no entenc perfectament.
Jo crec que patina.
Perfectament,
però patina.
De 20 anys acaba d'acabar el seu partit. És que són nens que pràcticament, i ho entenc que ho digui. Però més en fred, i com que Xavi ve després, també perquè jo em pensava, dic, mira, ara dirà res, és una qüestió personal, i res, una altra pregunta. I es va fotre un merder, que sí, el corazón gran i tot això, que dius...
Va voler restar-li.
Encara vols restar importància, no, i encara crec que encara em merdes més, perquè dóna la sensació de, oi, està passant alguna cosa realment més greu del que
sembla. Jo crec que sí,
sembla.
D'entrada t'haguessin dit, escolta, és una qüestió privada, personal, i sisplau demanem que ho respecteu, no entrar a la convocatòria, és una qüestió privada i personal del futbolista, sisplau, una cosa que ell no vol que s'expliqui, doncs ja està. Jo, com que hi ha hagut tant secretisme i el que va passar, doncs el que hem fet és la nostra feina, que és intentar explicar, escolta, per què no va anar a una convocatòria si no hi ha cap comunicat oficial, no? I ja està. Jo no hem volgut ferir cap mena de sensibilitats, perquè sé que és cert que hi ha hagut gent del seu entorn que se n'ha assabentat a través dels mitjans, no? Després de la informació que hem explicat a RAC1. Jo no era la meva intenció ferir cap sensibilitat de cap familiar ni de cap amic de Joao Cancelo que no sapigués que s'estava fent unes proves per si tenia alguna afectació al cor de forma hereditària, no? Jo crec que tot és molt més senzill. Ja està, jo entenc que ha d'haver-hi una privacitat dels futbolistes i que vulguin tenir el seu recel a explicar segons què de la seva vida privada, però això s'hauria d'haver explicat d'entrada, no? És una cosa personal i privada del jugador i no vindrà a Madrid, ja està. Jo en aquest cas llavors potser èticament no hagués ni remenat, ni haguéssim fet cap pregunta, ni haguéssim volgut saber què passava, no? I poso el cas, per exemple, de Luis Enrique. Mm-hmm. Luis Enrique, se li va morir la filla i tots ho sabíem, que estava molt malalta i que estava passant això. I ningú, no? Jo crec que per una qüestió ètica i humana va gosar explicar això de forma morbosa. Crec que tots en això vam ser exemplars, no? I en el cas de Cancelo, si ens hagués dit que era una cosa personal i privada i que no volia que s'expliqués, doncs potser ho hauríem estat. Però sense cap mena de mala intenció, vull dir, ja està, és una anècdota, hem explicat una mica com ha anat el relat d'aquesta no convocatòria, sense més. I me n'alegro moltíssim que pugui tornar a jugar.
Va, i tant.
Tot i que a vegades em posa nerviós en defensa, però me n'alegro moltíssim que pugui tornar a jugar. Cancelo, sí, sí. No, Toni?
Home, clar que sí, al final, malauradament, hem tingut uns surts en el món de l'esport professional i al final és bo, no?, que ara que la tecnologia ens permeti aquestes proves, a tenir-ho. I ara, és cert que quan vaig escoltar Xavi, vaig dir, que estrany tot el que està passant, però és que és difícil, perquè jo entenc que Xavi diu, clar, si haurem de fer d'explicar els comunicats hem de respectar la privacitat, no una situació, suposo, fàcil de gestionar, i va quedar com una mica com estrany tot plegat, perquè sí que és cert que jo potser és que sóc molt innocent o mal periodista, les dues coses, però jo m'ho vaig creure i vaig pensar, hòstia, sí que s'ha afectat per quedar fora de la convocatòria, no? Vaig pensar, hòstia, clar, ara que l'equip està jugant bé, un partit important, i potser el tio pensa perdre la titularitat si juga bé.
És dels que munta pollastres, suposadament, quan no juga. Correcte, no té
jo vaig pensar, hòstia, el tio deu estar allà, aquest punt competitiu, no? Però bé, en aquest cas crec que tot i que no s'acabés d'explicar el tot bé en aquell moment, són moments en què també tens mentides piadoses, i sí. em sembla que el que va fer Xavi Hernández,
no, i també que al final que tots som humans, i si quan saps el que li està passant a un company i et sap greu, el que sigui, tan fermament com Xavi, al final tampoc estarem entrenats com per haver de donar discursos institucionals o haver d'explicar coses de manera molt robòtica, no? Llavors al final s'entén que cadascú és humà, que són coses que passen, i al final jo crec que també si van poder-ho explicar d'aquesta manera és perquè el jugador tampoc li importava que se sabés, si no suposo que hagués demanat, sisplau, que això no surti d'aquí.
Ja. Demà, per cert, sabrem la sanció a Xavi Hernández. A veure si són només dos partits o si tenim un altre enrenou a sumar a tots els que hi ha avui. Abans de passar a Deco i a l'enrenou de l'escorcoll de la Federació Espanyola i de l'Ordre d'Atenció Internacional per Luis Rubiales, avui la Minyamal ha fet unes declaracions que evidentment eren gravades, enregistrades, perquè ell és amb la Selecció Espanyola de Futbol Absolut ara mateix, però el club li va gravar una declaració que a més avui als seus mitjans oficials, i m'han cridat l'atenció tres cosetes. Una, quan parla de Xavi.
Jo crec que un paper principal, perquè al final ha sigut ell el que ha confiat en mi, el que m'està donant molta constància ara, m'està ficant molts minuts i res, molt content i molt feliç i molt agraït a ell.
Molt agraït a Xavi. L'altra, quan parla de Cubarsí.
Jo crec que tothom ho està veient, és un jugador increïble, amb molta projecció i que encara demostrarà més del que és.
I l'última, quan diu que seria un somni per ell ser algun dia capità del Barça, recordo que té 16 anys, vull dir, té marge de sobres per ser capità del Barça, i també acaba parlant de la Lliga. Diu la Minyamal que fins que no sigui matemàtic, el tòpic de sempre, que la seguiran lluitant.
Estem a pocs punts, jo crec que fins que no s'acabi l'últim partit de Lliga no la donarem per perduda. Jo crec que tots estem amb molta il·lusió, ara ve el partit contra el PSG, i res, amb molta il·lusió, i poder guanyar-la seria un somni. Jo espero que el Barça i guanyem molts títols. Seria un somni per mi ser capità del Barça.
Bé, parla igual que jugar, driblant molt ràpid. Bé, va molt ràpid, també, sí o no, de moment?
Sí, sí, va, que té 16 anys.
Sí, sí, sí.
Però parla millor que... És a dir, a mi em sorprèn que parlin, perquè fins no fa gaire jugadors menors d'edat no parlaven al Barça, però parlen bé. L'altre dia que també escoltàvem a Cubarsí, jo pensava, aviam, són joves i es nota moltíssim en la manera com parlen, però és una generació com feta, com que estan preparats per tot.
Sí.
Preparats per tot. El fots al camp i et foten un partit de anava a dir una paraulota, però un partit genial, i després els poses a parlar i també et surten de la papereta, no? Hi ha aquells típics ahir m'has pillat, no? Com el que va dir
Abde. Sí.
Un grande, per cert,
Sí.
Però que estan preparats per tot, i a mi em sorprèn. Jo els veig i penso, jo amb 16 anys, que és molt típic d'això i molt de persona ja de certa edat,
però és que és així. Mira, jo l'altre dia estava a l'estadi i veia el moment de l'escalfament i veies que els suplents que estava ple de nens de 16, 17 anys, vull dir, és que no recordo què hi havia, però igual hi havia Lamin, hi havia Fermín, hi havia Héctor Fort, Caçadors, tots aquests, estan tots aquests, no? I els vaig veure que ja s'havia retirat els que serien titulars i estan allà jugant a fer-se xuts, a tocar el travesser, aquestes coses, no? I jo em vaig veure amb els meus amics i amb el meu equip de futbol amb 16 anys allà a l'estadi que estaríem xapant-nos, tirant-nos per terra, fent el burro, fent l'animal, i dius, ostres, són nanos que estan en un àmbit professional davant de 50.000, 40.000, 80.000 persones, i que dius, ostres, els hi toca madurar molt ràpid, i veus aquestes declaracions, i jo què deies tu, Laia, és a dir, on estaríem amb 16 anys? Jo realment estaria fent el pena, amb 16 anys, davant d'una, amb un micro a la, davant, vaja, és que segur, i els veus amb una maduresa que és espectacular, que és evident que tu també es treballa, sobretot aquests jugadors que són de la Masia, entenc que allà, vaja, els preparen per fer aquest salt, i aquest salt professional tan bèstia, i a trobar-te al centre de càmeres i de periodistes, i de gent que et busca les pessigolles, no? Però, en fi, no, és brutal, i també és brutal, vaja, i és un signe de normalitat, és el que ha de ser sentir-lo expressar-se en català d'aquesta manera, ell que s'ha escut aquí, de la mateixa manera que hem sentit a Ansu, que hem sentit a Fermín, a Cobercí, evidentment, i a, vaja, tants altres, d'aquesta, tota aquesta fornada pels quals el català no és, vaja, és un idioma que potser no és el seu primer idioma, però en tot cas que l'antena, el saben parlar i no tenen por expressar-se en públic, sí, com Valde, per exemple, també.
Sí,
no?
Sí, sent de Mataró, la Mitja Mal, no? Sí, sí. Però vivint a la Masia, evidentment, parla un català absolutament perfecte, perfecte, perfecte. Una de les preocupacions que hi ha amb Lamine, amb Cobercí, és, per exemple, que puguin fer doblet a Eurocopa i Jocs Olímpics. L'altre dia el Damià López, a qui ara de seguida trucarem per tot l'enorme amb la Federació Espanyola i l'Escorcoll, explicava aquí al Tu Diràs que, evidentment, a la Federació no volen que es repeteixi, no, un cas com el de Pedri o el de Gavi, no? Que el que ha passat amb Gavi també a l'última aturada de seleccions, doncs també els ha fet posar-se en alerta de dir, escolta, no volem ser nosaltres un focus de lesions, perquè el calendari realment va molt atapeït. I que, evidentment, a la Federació tindrien molt en compte jugadors que poguessin repetir Eurocopa i Jocs Olímpics en el mateix estiu. I el Barça, ja us vam dir també, que estava molt atent a això, perquè no vol que hi hagi un cas Pedri 2, que repeteixi aquesta situació. Doncs avui Deco, en una entrevista a la cadena SER, li ha posat veu a tot això.
No podemos tener para mí un jugador que va a la Eurocopa y después enseguida se va a las Olimpiadas. No nos gustaría que pasara esto. Federación más o menos sabe nuestra idea. Pero también hay que hablar con los jugadores, porque también son jóvenes y tienen toda una ilusión por delante. Y esto creo que hay que gestionar, lo que vamos a intentar gestionarlo para que no pase. Esto lo tengo claro.
Bé, doncs això és el que pensa el Barça. Seria el més lògic, no? Tot i que pots arribar a entendre la il·lusió d'un futbolista de jugar una Euro i uns Jocs, però potser seria el més lògic fer-li veure que tenen molt marge, Toni, no sé, o potser cada jugador és diferent i no es lesionen si juguen Eurocopa i Jocs perquè tenen una musculatura diferent a la de Pedri.
Cada jugador és diferent, de fet, lligat amb el que dèiem abans, la maduresa, amb 16 anys hi ha gent molt madura i gent molt immadura, i a vegades volem com jutjar tothom amb 16 anys al mateix sac, i si ens recordem, jo quan tenia 15-16 anys sembla que en tingués 12, físicament i mentalment, i hi havia alguns que ja tenien barba i que sembla que tinguessin fills, no? I que a vegades els jutgem molt, molt severament. I de fet, amb 16 anys potser recuperem entrevistes que li feien a Lionel Messi i a Andrés Iniesta i algú diria dir, aquests nanos són molt immadurs, però ja els jugaven igual com els anys, que hem de ser molt tranquils amb això, i a partir d'aquí entendre que cada persona és diferent, i el club fa bé de defensar els seus interessos, però el futbolista, l'esportista, té la possibilitat de jugar els tornejos que tu has vist per televisió i que et cridin el que és uns Jocs Olímpics, que a més saps que per una qüestió del límit d'edat serà molt difícil que els puguis fer si no els fas aquests, perquè sap que el Lamine i el Pau per edat poden arribar encara a Los Angeles perquè seran menors de 23, però...
Bueno, i a Brisbane no, també.
Pot estar clar, a Brisbane no, perquè ja hauran passat els 23. Ja. Llavors hi ha només 3 places per als jugadors majors, seran més complicats. Sí. Els joves saben que han d'anar per via amb el futbol, perquè és una mica excepció. Però clar, a més t'has de classificar, perquè pels Jocs Olímpics hi ha poques places i és més complicat. Llavors, hosti, la possibilitat de jugar uns Jocs Olímpics és molt bonica si tu ets un esportista. Llavors, crec que el Barça fa molt bé de defensar els seus interessos, però tampoc no hem de culpabilitar els esportistes si volen ser-hi, perquè si tu estàs en el plenitud de la teva vida, s'estan obrint totes les portes i de sobte dius, puc anar a jugar a Eurocopa i uns Jocs Olímpics? Si no ho dius que sí ara, què saps que passarà després? I si et lesiones, i si canvia un entrenador, no saps què passarà. Jo puc entendre que l'esportista digui, jo vull ser tot arreu ara, perquè estàs en la jove, en la plenitud, i ara la sort et somriu. I a la vegada puc entendre que el Barça digui no, que és un conflicte que crec que existeix en tot arreu, però segurament a Barcelona és un dels llocs on està el debat existeix més, perquè no és només una qüestió típica de qui li paga el sou, sinó que molts dels seguidors del club i molts dels seguidors que ens escolten tenen una relació respecte a l'Eurocopa, als Jocs Olímpics, que no tenen aficionats als altres equips, perquè molts pensen la meva selecció no juga.
No la senten, sí.
I això, i per trobar gent que li passi algo similar, potser ens han d'anar, no sé, és que ni el Celtic de Glasgow, però el Celtic diuen poden jugar a Irlanda o a Escòcia, no sé, és diferent. Llavors, potser el cas d'alguns equips bascos. Clar, el cas del Barça és un cas molt estrany, de que una afició que està dividida entre els que seguiran i voldran que guanyi la selecció espanyola, però cada cop que hi ha un torneig hi ha gent que diu prefereixo que guanyi una altra selecció perquè hi juguen un jugador del Barça, com s'ha vist en Bulgària, en Brasil, en els Països Baixos o en Argentina. I això també fa que penses, per què està anant a la selecció? Perquè molts aficionats que ens escolten, molts sí que volen que guanyi Espanya i ho seguiran, però molts no. Molts senten que no és la seva selecció i pensen, a més, s'ha d'anar una selecció que no és la meva. És aquí jo crec que el debat el tenim més viu també per aquest element. Que altres jocs no està tan viu perquè se normalitza. Als altres jocs, el debat que existeix, i és lògic que existeixi, és el calendari està hipertrofiat.
Sí.
I en això jo crec que el debat existeix a tot arreu perquè està hipertrofiat.
També dic que el Madrid ja ha fet un comunicat oficial dient que no deixarà que els seus jugadors vagin als Jocs Olímpics, no? I a l'Eurocopa, no? També va dir el Madrid.
És que, clar, aquí el tema és que jo no és que entengui que els jugadors vulguin que vagin a les dues competicions. És que jo crec que jo vull que els jugadors vulguin anar a les dues competicions perquè han de ser jugadors que siguin ambiciosos i per una part passa per aquí quan ets jove, comences a jugar i dius, ostres, és que amb 17 anys puc començar a complir els somnis de tota la meva vida. Per tant, jo ho entenc, però crec que tots estem d'acord que possiblement la generació de futbolistes que ve ara del Barça és la millor després de Xavi, Iniesta, Messi, Piqué. Crec que estem davant d'una generació que s'ha de preservar, que s'ha de cuidar i que com que és una cosa que els jugadors voldran fer, d'alguna manera has de prendre la decisió per ells i dir, igual que el Madrid, tanquem files, haureu de triar una o altra, que triïn la que vulguin. Són jugadors molt joves, tindran molt temps per endavant, però en tindran més si no els carreguem de partits i si no cometem errors que ja hem vist que amb coses que no funcionen. És a dir, sí que hi ha un punt de mala sort en lesions com la de Gavi, per exemple, en lesions com la d'Ansu, que se't caigui un jugador sobre, això pot passar, juguis un partit o en juguis 150, però sí que crec que, home, intentar a reduir opcions. Espanya, jo crec que també la selecció dependrà molt d'aquesta generació de futbolistes que té el Barça tan joves. Per tant, és que crec que és una cosa que a tothom li va de cara, perquè en un curt termini Espanya no està com a candidat a guanyar una Eurocopa a dia d'avui o uns Jocs Olímpics, crec. Llavors,
els Jocs és més...
Bueno, els Jocs és més, sí.
Mira, avui
és la vigent campiona de la Lliga de Nacions, que tampoc no es deia i ha anat. És a dir, jo crec que Espanya no es pot permetre el luxe. O sigui, entenent, el que dius, però la Federació Espanyola no pot dir no anirem a l'Eurocopa, deixem fora jugadors perquè no són favorits. Espanya ha d'anar com a favorita.
No, clar.
Encara que jo pensi que França ho és més.
Tu has d'anar, però també has de pensar en el futur de... O sigui, no pots carregar a una generació que pot ser el teu futur. No. Jo crec, I més quan té molt bona pinta i pot donar-te uns molt bons anys amb el que ve.
Avui s'ha sortejat, per cert, la fase de grups del futbol dels Jocs Olímpics de París. A Espanya masculina li ha tocat a la fase de grups Egipte, la República Dominicana i el subcampió de la Copa Asiàtica Sub-23, que encara s'ha de definir. És curiós que a Espanya li hagi tocat la República Dominicana.
No,
Està fent scouting. I a Espanya femenina, que potser també tindrà moltes jugadores del Barça, ja ho veurem.
Sí, sí.
A la fase de grups ha tocat el Brasil, el Japó i el guanyador del Nigèria-Sud-Àfrica femení. Per tant, hi haurà un africà, un asiàtic i Brasil. De fet, si no m'he errat, el Japó-Espanya femení serà el partit inaugural dels Jocs Olímpics de París del futbol femení al Parc dels Prínceps. Japó-Espanya.
Doncs compta amb aquest,
Serà el primer partit i l'inaugural.
Compta, perquè Japó és una mica el taló d'Aquiles d'Espanya. Ho va ser el Mundial, va ser la derrota més avoltada que van tenir. De fet, recordo Aitana dient després del partit que mai havia viscut una derrota tan greu com aquella. També va servir de punt d'inflexió, però és que el Japó, tant en categories inferiors com amb l'absolut, és un equip que a Espanya li costa moltíssim. Perquè els jugadors són molt habilidors, les japoneses, saben adaptar-se molt bé al joc que practica el rival, i és un equip molt dur d'aconseguir guanyar, i a Espanya li costarà, jo crec.
Mira, reprenent tot aquest debat, sí. No, jo entenc evident que el jugador vulgui, és que jo estaria boig per anar a una Eurocopa i per anar a uns Jocs Olímpics. És que m'haurien de fer baixar el burro, perquè jo seria molt tossut d'anar-hi, perquè a més amb aquesta edat et veus amb forces de tot i penses, ostres, puc amb tot, evident que puc amb tot, però és evident que hi ha d'haver algú per sobre que fotin aquest seny i digui, escolta, o vas a Eurocopa o vas a Jocs Olímpics, entre altres coses, perquè la Lliga acaba el 26 de maig. Això que t'agrada a tu, l'Eix, el calendari. El 26 de maig acaba la Lliga.
L'1
de juny i la final de la Champions. L'Eurocopa comença el 14 de juny. Acaba el 14 de juliol.
És que es concentren ja directament.
Clar, de l'1 de juny vas empalmant. 14 de juliol acaba l'Eurocopa. 26 de juliol comencen els Jocs Olímpics.
Sí.
Que vol dir que t'has de concentrar abans, evidentment. I a més el futbol normalment comença abans que la data inaugural. I acaba l'11 d'agost, els Jocs Olímpics. I la Lliga comença el 17 d'agost.
I la pretemporada també, que està per allà.
I una volta, exacte, una gira per als Estats Units que està plantejada entre a cavall de juliol i agost. O sigui, digue'm amb aquest calendari com vols encabir-ho tot. És que és impossible. Vol dir que un jugador ja no pararà.
Si arriben lluny,
ja no pararan. I si no paren, vol dir que han de parar amb els seus clubs. I home, jo, clar, aquest corrupt i pagar el veure, perquè estàs aquí pagant un sou a uns jugadors als quals no podràs gaudir-los. És una absurditat que es pugui plantejar el que ja es va plantejar en Pedri i que va acabar com va acabar. O sigui, o una cosa o l'altra.
A veure què acaba passant. Per cert, que em corregeixen. A veure, el debut de la selecció espanyola femenina al joc serà a Nantes. Val? I la masculina, o sigui, Espanya masculina dels Jocs Olímpics de futbol, sí que debutarà al Parc dels Prínceps el dia 24 de juliol contra aquest equip asiàtic, encara s'ha de conèixer. Bé, simplement això fem aquest matís. Damià López, hola, què tal? Bona nit.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Bona nit. Aquí estem debatent sobre el que ens explicaves dilluns. Jocs Olímpics, Eurocopa, un estiu mogut.
Sí, home, però és un debat que pràcticament existeix des que es va crear el futbol, no? I que jo estic segur que passaran 3 dècades i estarem igual. Bàsicament perquè cadascú defensa el seu interès i ningú es baixa del burro. Els clubs, en el seu legítim dret, defensen doncs, que ells són els que paguen la festa i que doncs, encara que en la mesura que tu, com ara el Girona, no? En la mesura que ets millor, les seleccions es fixen en els teus jugadors i se'ls emporten en les dates FIFA i no hi pots fer res, però quan hi ha acumulació de competicions els clubs volen protegir-se. Les federacions el que fan és també defensar el seu interès i les seleccions estan configurades o estan concebudes per, com ara deia el Toni Padilla, per intentar demostrar que són el país que més en saben, no?, de qualsevol esport. Per tant, intentar portar els millors futbolistes o els millors esportistes. Per tant, el que no farà cap seleccionador, que per això li paguen, és renunciar a portar els millors en cap competició. Jo crec que en un estiu l'Eurocopa forma part de la normalitat, els Jocs Olímpics també, vull dir, tampoc és cap exageració pensar que en un estiu pugui haver-hi una Eurocopa i uns Jocs Olímpics, passa cada 4 anys. I llavors enmig de tot això hi ha el jugador que està enmig de tota aquesta circumstància, que estem parlant de jugadors que tenen 16 anys, no 28. Aleshores, com també deia el Toni, que és un argument que jo sempre he defensat, jo crec que tota aquesta problemàtica de la guerra entre els clubs i les seleccions a Catalunya l'analitzem molt diferent que qualsevol altre país del món. Perquè per què vam veure bé l'any 2008 que Guardiola deixés a Messi en els Jocs?
Perquè era el millor
del món.
Perquè era el millor del món.
No, perquè
el va tenir content, nen.
No, perquè se'n anava a Argentina.
Yeah.
Perquè se'n anava a Argentina. Si se n'hagués anat a Espanya, ho haguéssim vist amb ulls diferents, segur. Seguríssim. Com que aquí no tenim selecció, com que l'afició del Barça en general no té un sentiment de pertinença, com que no ens la sentim nostra, el fet que se'n vagin a jugar una Eurocopa i uns Jocs al mateix estiu, o que se'n vagin a jugar només una Eurocopa, o que Gavi s'hagi trencat coll i barres i que s'hagi perdut tota la temporada, fa molta ràbia. I a Uruguai, com que són de la selecció, fa mal, però no genera ràbia. És la gran diferència. I que ara tu tinguis la perspectiva de que en una selecció que no només no és la teva, sinó que efectivament pot arribar a generar animadversió, doncs perdis un jugador per l'Eurocopa i pels Jocs, doncs això fa que l'anàlisi es faci des de l'adversitat.
Has viatjat una mica, sí que tens part de raó en això. El factor polític, no?, i social també s'hi barreja.
Sí, però més enllà d'això, jo entenc que, és a dir, Damià, és a dir, les dues competicions, que des d'un punt de vista de preparació física, hi ha cap poble vivés, que no, més sigui la selecció que sigui, que no hi cap en el calendari.
Bueno, el Madrid ha dit que no cedirà els francesos.
Clar,
ha enviat un correu a França dient, escolta, pels Jocs no cedirem jugadors de més de 23 anys, evidentment.
Jocs a França.
Sí, ja, però el Madrid té un conflicte, el Madrid tindrà un conflicte important perquè té molts francesos, Camavinga, Tchouaméni...
Sí que és cert que...
Mbappé.
Els que són menors de certa edat cal, és que cal, aquí hi ha la qüestió de fins a quin punt tu pots oposar-te, no?
Clar, no, ell ha dit majors de 23 anys.
Correcte, els majors de 23, però clar, si un d'aquests ve i et diu és que són jocs a París, vull anar-hi.
Doncs vés-hi, però no és a l'Eurocopa.
Faràs com Messi, clar, negociaràs que... amb ell.
O és això, o et guardes una carta de estic fent una excepció, però després tu me'n deus una molt grossa.
Correcte.
Sí, sí.
Que és el que vaja a fer.
Hem de fer una petita pausa. Dami, ara ens expliques tot l'enrenou de la federació, si us plau, li posarem una mica de llum a tot el que ha passat avui i aquesta ordre de detenció que ha demanat la Fiscalia per Luis Rubiales, que és a la República Dominicana. Vull dir, és que això, tu planteges un guió d'una sèrie o d'una pel·lícula i no et surt tan bé. Sí o no? Estem d'acord? És una cosa surrealista el que ha passat avui també. I hem d'escoltar Deco a la SER parlant de les seves agències de representació, ara que és director de l'àrea de futbol, i de les comissions que va cobrar o que no va cobrar pel fitxatge de Rafinha del Leeds al Barça.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Ei, quin llum més guapo! Però te l'imagines amb rodes? No et perdis el mes del disseny Opel. Porta qualsevol objecte de disseny al teu concessionari i gaudeix d'un benefici de fins a 6.000 euros per la compra del teu nou Opel. Només durant el mes de març. Més a opel.es.
Ai, quin orgull tenir un company de feina així. Un que m'acompanya, que m'inspira, que està ple d'idees. I és que ja és aquí el nou català Cobramat 2024, amb milers de novetats. Més de 20.000 productes de marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus en codi QR per tenir-los actualitzats tot l'any. Aconsegueix en el teu magatzem Obramat.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
75.747 75747
Sèrie
16 016.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Dos quarts de 12 de la nit. Recordo que demà és el gran dia, eh? Demà públic a l'estudi. Dijous de públic a l'estudi. Si voleu venir, què queda? Una cadira, crec? Una cadira. Si voleu venir acompanyats, us en posarem una de supletòria, no us preocupeu. Si voleu venir dues persones més, vinga, entreu a @esportrac1 i allà trobareu un tuit fixat amb un link, que és un formulari. Ompliu el formulari que tenim penjat al Twitter oficial @esportrac1 i us inscriviu per venir demà de públic. I tindrem el gran concurs del Tu Diràs. Mira, ja tinc per aquí els concursants, es diuen Xavier Martí i Víctor Socias. Són els concursants de demà que es jugaran... El finalista s'emporta un cofre a Wonderbox amb dues entrades per fer una visita immersiva al Museu del Barça. I el guanyador del gran concurs del Tu Diràs, un cofre a Wonderbox amb dues entrades per veure un dels partits de Lliga del Barça a Montjuïc, que queden. Són quatre. Queden quatre partits de Lliga, doncs podrà triar el que vulgui per anar a veure el Barça en aquest tram final de temporada. Entreu a Twitter i inscriviu-vos per venir, si voleu, demà de públic aquí a veure en directe com fem el Tu Diràs. Abans de parlar de les comissions de Deco, crec que val la pena que el Damià, ja que el tenim ara mateix connectat, ens expliqui una mica com ha anat aquest dia a la Federació Espanyola. Dami, què ha passat exactament i aquesta notícia d'última hora que avançaven els companys d'Onda Cero i que han anat confirmant la resta de mitjans, no? Que és que la Fiscalia ha demanat al jutge que, doncs això, un ordre d'atenció internacional perquè Luis Rubiales torni de la República Dominicana.
Sí, nosaltres aquest mitjà anàvem a fer cucurella sí, en sí. Un dia...
Ara l'escoltarem, que m'ha entrevistat Marc Cucurella. Sí, sí.
Sí, sí, molt maco el Marc. En un dia d'entrevistes a la Federació Espanyola amb jugadors de la selecció espanyola i bé, doncs, pràcticament en el moment que arribàvem nosaltres i la resta de companys saltava la notícia, la Guàrdia Civil duia des de feia una bona estona dins de les oficines de la Federació Espanyola fent un escorcoll buscant documentació relacionada amb els, bàsicament amb els contractes firmats per dur la Supercopa Aràbia, investigació iniciada pel jutjat número 4 de Majadahonda arran d'una denúncia presentada ja fa un parell d'anys I bé, doncs fins fa uns minuts encara durava un escorcoll que s'ha allargat tot el dia i que no s'ha acabat. Uns 20 agents de la Guàrdia Civil amb agents també de la Europol. Són contractes signats en el mandat de Luis Rubiales i que haurien servit per crear un entramat a gran escala, doncs, perquè diverses persones s'enriquissin i traguessin partit d'aquestes operacions per portar la Supercopa a Aràbia. La Guàrdia Civil ha fet escorcolls a gran escala amb el suport, com et dic, de l'Europol, detencions. Primer incís, perquè finalment hem pogut parlar fa una estona amb fons de la Federació Espanyola, ens diuen que es tracta de detencions administratives, perquè la policia necessita ara dies per fer els escorcolls, per revisar tot el material, per anar ordinador a ordinador, etc. I a falta de proves, el que volen és assegurar-se que els implicats no toquin res. Ens diuen això, que els ha dit la policia que tinguin la federació oberta perquè hi han d'anar uns quants dies. La Guàrdia Civil s'ha centrat en els departaments legal i de recursos humans i s'han dut moltíssims documents i ordinadors. De fet, els podíem veure com anaven entrant i sortint.
Sí, tu des de la posició de la part de les Roces, on hi ha els jugadors, les habitacions, els camps d'entrenament, on fem les entrevistes, on hem fet avui Marco Corella, tu veies com la policia anava entrant a l'altra part de les Roces, on hi ha els despatxos?
Sí, tu entres a la porta principal i a la part esquerra hi ha un pàrquing i allà la Guàrdia Civil tenia un parell de cotxes aparcats. De fet, hi ha un parell de vídeos que us he compartit al llarg del dia, i allà hi havia els cotxes. De fet, allà hi ha com una zona, unes barres metàl·liques, doncs, que alguna vegada hi ha algun protagonista que ens diu alguna cosa o se'ns apropa, alguna vegada que algun president de federació, doncs, que hi ha hagut qualsevol altra història, doncs allà hi ha un pàrquing que si hi ha un cotxe de Guàrdia Civil pràcticament doncs només el pot aparcar allà, i veiem com anaven entrant i sortint o com deixaven algun paquet que en teníem, doncs això. Després hem deduït que era algun ordinador, no?, que estava precintat i documents. Fixa't si la situació altera la marxa habitual de la federació, que ens expliquen que treballadors de la Federació Espanyola que demà viatjaven a Londres pel Colòmbia-Espanya, que juga divendres, no hi van finalment. Volen transmetre que estan tranquils, però el fet és, com et dic, que això ha provocat un daltabaix. Per una operació que va portar la Supercopa a Aràbia a raó de 40 milions per temporada durant 6 anys en un contracte firmat el 2019, és a dir, un total de 240 milions a repartir entre la Federació Espanyola, els clubs i Cosmos, l'agència intermediària de Gerard Piqué, que s'enduia uns 4 milions de comissió per temporada per l'operació, és a dir, 24 milions en 6 anys. Com deies, a Rubiales l'han anat a buscar avui a casa seva a Granada, no l'han trobat, però s'han endut documentació de casa seva, on hi era la seva família. Rubiales és a República Dominicana, se suposa que tornarà. Aquesta nit s'ha sabut que la fiscalia ha sol·licitat la detenció de Rubiales, que per cert és a Punta Cana, Juna Nené, exfutbolista, amic personal i, per dir-ho així, un aconseguidor. Es va fer famós per muntar alguna festa més que sonada. Fos com fos, si Rubiales no torna, es podria activar una ordre de detenció internacional i que Rubiales sigui considerat un fugitiu.
Sí, veurem què fa l'Eix. Deixa'm dir que no hi ha tractat d'extradició amb la República Dominicana. Per tant, depèn de la voluntat del senyor Rubiales, ara que sap que quan entri en territori espanyol el detindran per interrogar-lo, en principi, no? El detindran, interrogació, i llavors aquest cas seguirà el seu curs. Però depèn de la seva voluntat. Si es queda allà, nunca más se supo, si es queda allà. No, en principi ha de tornar, entenc, Dami, com dius tu.
Sí, home, clar, les perspectives per ell en territori espanyol són les que són.
Sí, 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 tens raó.
Són les que són.
Si ell és allà, però... amb Nené, que era una mica mà dreta seva, aconseguidor, com dius
sí,
tu.
Sí, jugador. Sí, sí, i pel que sembla Nené també serà detingut quan arribi, perquè pesen càrrecs similars sobre ell. Expliquen que la jutgessa fa dies que volia anar per Rubiales, però sabedora que Rubiales estava a República Dominicana des del febrer, ja no ha volgut esperar més. Però clar, Aleix, sense accés al seu telèfon mòbil, a tota la documentació que s'hagi pogut endur a República Dominicana, doncs aquí es perd segur ja molta informació pel camí, no? Hi ha 5 detinguts confirmats, 3 del Departament Jurídic de la Federació Espanyola: Pedro González Segura, director jurídic; Ángel González Cueto, assessor extern; Ramon Caravaca, advocat; també J. Jiménez, director de Recursos Humans de la Federació Espanyola. I compta amb això, perquè clar, no només s'investiga els papers d'Aràbia, sinó que s'obren noves línies d'investigació. Ángel González Segura, que és germà de un dels detinguts que ara mateix anomenava, germà de Pedro González Segura, i responsable de l'obra constructora de la Cartuja. I és que la Cartuja està també en el centre de la investigació. Portem temps preguntant-nos per què juguen tants partits allà. Es va signar un acord perquè s'hi juguin totes les finals de Copa fins a 2024, ara s'hi jugarà l'Atlètic Mallorca, partits de selecció, femení, fins a 24 partits cada temporada. S'investiga això i l'adjudicació de les obres a l'empresa d'Àngel González per ser germà del director jurídic, és a dir, per ser germà d'una persona important de la federació.
Quina pudor fa tot plegat ara mateix, sí. Només amb el relat que ens expliquen el Dami, i sense proves, i sempre s'ha de fer la presumpció d'innocència, però quina pudor que fa. Perdona, acaba.
No, estem parlant de comissions il·legals, haver-li adjudicat les obres de la Cartuja a l'empresa del germà del director jurídic de la Federació Espanyola, no? Com et dic, hi ha més investigats, hi haurà més detinguts, no només en seus federatives, sinó en domicilis particulars. Un nom, el de Gerard Piqué, no?
Sí, la justícia clar, fa uns... és a dir, s'investiguen contactes, suposats contactes irregulars dels últims 5 anys de la Federació Espanyola, amb tot això que expliques tu, clar, aquí entra el d'Aràbia Saudita. És a dir, podria ser que Gerard Piqué fos esquitxat per tot això, Dami? Què en sabem?
La justícia fa uns mesos que li va demanar el contracte de la Supercopa, ja fa temps que s'investiga amb l'UPA l'operació, repetim, són 24 milions per Cosmos per portar la Supercopa a Aràbia. És una comissió, Aleix. Si l'ha declarat normal, és una comissió. En principi aquí són números que estan clars. Mm-hmm. Però és una impressió, no en tinc ni idea. Jo crec que el problema al Terrubial és no Piqué.
Ja.
No, jo aquí veig una comissió.
Sí, de fet a Cosmos no hi han entrat a buscar cap mena de documentació de moment.
No, se'ls ha requerit.
Però... I de fet, clar, en aquest cas és una empresa o un ens privat que posa en contacte i tu pots fer negocis amb un estat, pots fer d'intermediari i tenir comissió. Aquí la clau és que dins de la federació, que sí que té una entitat diferent, tot això havia de ser votat i per tant s'entra en un joc d'influències d'aconseguir suports i és on segurament està més la investigació. El cas del paper de Piqué, en espera que pugui sortir, jo crec que segueix quedant absolutament igual que abans, que és en el terreny de la moralitat. Clar. Ens pot semblar immoral les xifres, el fet de portar-te una Eurocopa a un país que és una dictadura, i a partir d'aquí cada persona tindrà el seu punt de vista. Però una cosa és la manca de moral i l'altra cosa és la manca de la il·legalitat. Clar, en el cas de Rubiales és que el que explicava a la perfecció del Dami, però clar, recordem tota la llista d'incidents anteriors. Clar, és que la llista de casos, alguns que en va sortir innocent, altres que han seguit això, són molt grans i ens porta sempre al mateix escenari. El futbol és la gran... És una vaca que la vas munyint i no para de donar llet. Llavors, clar, és un negoci tan rodó, es mouen tants diners, i més en un context que altres sectors estan en crisi, el futbol, com més puges, més diners mouen, que, amb perdó, atrau molta merda. Atrau molta gent que no té cap mena d'interès, que no sigui guanyar diners i comissions i créixer. Però això no és un problema del futbol, és un problema de qualsevol àmbit del món en què hi ha molts calés. Hi haurà gent que estarà interessada, des dels productors musicals, els productors de cinema, els polítics, els consorcis, el que sigui. Però clar, el futbol mou tants diners que la quantitat, amb perdó, de gentola que hi va és altíssima. Llavors que ho has de demostrar en proves, i esperem que el que passa en aquest cas, jo el cas de Rubiales a mi em deixa molt tranquil, perquè puc preservar la presumpció d'innocència en aquest cas i dir que la jutgessa treballi i ja ho veurem, i seguir dient que és un impresentable que és gentola, perquè ens ho demostra en el cas de Geni Hermoso. Per tant, el puc seguir,
és un win-win,
el puc criticar el que vulgui i em quedo tan tranquil.
Home, jo recordo que Rubiales ja es va curar en salut fent unes declaracions fa uns anys dient jo no descarto que em puguin trobar al maleter un quilo de cocaïna.
Correcte,
no sé si se'n recordeu.
Correcte.
Era ja per dir, bueno, jo estic patint per la seva mare, perquè si torna a fer una vegada fam aquesta vegada, igual la senyora no...
Es tanqui l'església.
Sí, aquella senyora no...
Jo vaig anar-hi a aquella església, fantàstica,
a Motril.
A Motril, Motril.
Sí, fantàstica aquella església, molt maca, la veritat.
I anaves a dir alguna cosa més de Piqué, per donar-la de Dami?
Sí, que és m'expliquen que és a Londres.
Piqué és a Londres, va.
Tu a Punta Cana, jo a Londres, doncs una miqueta... M'expliquen que avui l'han vist a un hotel de Londres, a Gerard Piqué.
Rubi Geri.
A les xarxes he vist que ha fet una entrevista a Sky Sports a Anglaterra. No sé si era per un tema...
I al Times també,
no? Suposo que deu ser un tema d'agenda o de vendre els seus pollinos, la Kings League i els seus negocis, o jo què sé, o potser es queda ja fins divendres a veure l'Espanya-Colòmbia, Damià, allà al London Stadium, vés a saber.
Bé. Sí, podria ser. Un últim nom, Aleix,
sí,
en tota aquesta història. Pedro Rocha. Volen remarcar que no corre perill, perquè en el moment en què es va fer l'operació amb Aràbia, 2019, ell no tenia càrrec. Rocha accedeix a la vicepresidència econòmica de la Federació Espanyola el 2020, no intervé en el tema Aràbia. Avui la Guàrdia Civil no ha anat a per ell, a Rocha no l'han detingut, no li han tret el passaport, per tant pot viatjar a Londres com a president de la Federació Espanyola, anava a fer-ho, però no està clar. De fet, és que Rocha avui havia de dimitir i convocar eleccions. Avui era un dia important, perquè avui havia reunió de la comissió gestora per que Rocha dimitís i convoqués noves eleccions d'aquí al setembre, quan hi hauria d'haver una nova convocatòria d'eleccions a la Federació Espanyola per ja escollir un president pels pròxims 4 anys. Però amb tot l'enrenou que hi ha hagut, aquesta reunió de la gestora en què, insisteixo, Rocha havia de dimitir, ha quedat suspesa sine die. Mentre hi hagi policies rondant i escorcollant la Federació Espanyola, segur que no es farà. De fet, avui reunia el comitè de competició, com sí, ho fa cada dimecres.
Per la sanció de Xavi, no?, que serà demà al final.
Sí, sí, tampoc s'ha reunit. En aquest cas ens asseguren que serà demà sense falta. En definitiva, doncs, això, un dia de bojos, una investigació que veurem com acaba, una imatge trista, jo crec que un punt decadent ja, la veritat. Portem ja moltes guàrdies, molts policies amunt i avall. No sé, jo no sé, Aleix, quines conseqüències tindrà això a nivell de persones, però també a nivell de federació i de país, amb un Mundial 2030, a l'horitzó no tan llunyà, però realment, qui ho vegi des de fora, és per fer un pensament, respecte a aquest tema.
Quina imatge dones al món, ja s'organitzarà el 2030 un Mundial amb Portugal i amb el Marroc. Per mi, s'hauria de fer foc nou, però des de zero, que cremés tot i canviar tot el sistema, la gestió d'aquest tipus d'ens federatius.
No, bueno, és el que van intentar unes noies a les que alguna premsa li va dir que eren capritxoses, fent una llista de dir, aquesta persona fora, perquè estem veient el que està passant. Bueno,
tant de bo serveixi per alguna cosa, perquè alguna cosa es va fer, però ara s'hauria de fer molt més.
Sí, sí.
Estic d'acord amb tu,
l'Eva. A mi m'agrada que deia ara el David d'això de la decadència, no? Perquè realment són tota la vida de decadència, 40 anys de decadència, perquè recordem que l'antecessor és Àngel Maria Villar, un senyor que no sabia dir ni futbol, vull dir, i que va sortir com va sortir d'aquell càrrec i d'aquella federació, que era casposa, era d'una altra època, i que semblava que Rubiales havia de renovar una federació que encara... No, podríem dir que ha anat a pitjor i tot, que té mèrit, perquè ja veníem de molt avall. I a mi m'agrada que estiguin sota sospita les dues grans competicions que munta aquesta federació, que és la final de la Copa del Rei, que ara ens explicava el Damià, amb tota aquesta adjudicació de la Cartuja, amb un germà del director jurídic, vaja, que és bastant flagrant, i després la Supercopa, aquest invent de portar-se-la allà perquè és una arribada de milions, amb el discurs que sempre es fa en aquestes ocasions, que fan sempre aquestes grans organitzacions, que és pel futbol més modest, i aquests diners aniran directament tots a fomentar el futbol de base i totes aquestes mentides que no es creu ningú.
Ara m'he saudit, anem a canviar... Ho fèiem per canviar el destí de les dones saudites.
També, ho fèiem per això, un altre argument, correcte.
No us movin els diners, no us movin els diners, no us ho creieu, no us ho creieu.
A veure com acaba això.
Ja l'haurà vist.
República Dominicana, Rubiales, increïble. Bé.
Està preocupadíssim allà, eh?
Sí, segur que està preocupadíssim.
Jo veig punts en comú amb el... Perdó. Amb l'Antonio Monarca, també. Que...
Té un punt, decadent. No, decadent i arcaic, sí, una mica, sí.
I voltant pel món amb exilis daurats.
Que l'amic aquest de Rubiales, el nene, sí, no és aquell de l'Espanyol, eh?
No.
És aquell brasiler que havia jugat a l'Espanyol i a l'Alavés, crec, i no sé,
el
Rayo, el Mallorca.
No.
És un altre.
Hem de fer una pausa, 3:15 de 12 de la nit. I, Damià, ara de seguida sentirem la conversa que hem mantingut avui amb Marco Corella. Si no vols afegir res més, et deixo descansar, que el Damià ha fet avui un puja-baixa Barcelona-Madrid, les Roces, amb tot aquest enrenou de la Federació Espanyola i també amb l'entrevista del Marco Corella. Res més, no?
Res més. Ara ja pendents del partit de divendres i de l'Espanya-Brasil, si no passa res més. Però, com et dic, demà continuarà l'activitat perquè seguirà la Guàrdia Civil allà escorcollant a les Roces. En definitiva, un desastre això de la federació. Com tu has dit, foc nou, però que no quedi ni l'apuntador.
Ni l'apuntador.
Sí,
sí. No. Sí, ara escoltem Cucurella. Una abraçada, Dami. Gràcies.
Molt bé, gràcies.
Bona feina. Adéu. Fem una pausa i seguirem parlant de comissions. Les de Deco i el Barça.
Vine a provar la nova Honda Hornet al teu concessionari oficial Honda i després prova d'oblidar-la. Spoiler, no podràs. Pel seu motor, agilitat, potència... Però tranquil, a Honda t'oferirem les millors condicions perquè sigui teva. Vine a provar la nova Honda Hornet a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greix de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimoauto, molt a prop de tot i de tots. Dimoauto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimoauto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots.
Vols conèixer el nou Mini Countryman? No et perdis la seva presentació el pròxim 21 de març a Motor Múnich Sant Cugat del Vallès. Hem preparat un esdeveniment 100% mini amb balls i música urbana on podràs descobrir totes les novetats i el seu disseny únic. Ei, i també sortejarem un cap de setmana amb el nou Mini Countryman. T'hi esperem!
¿Has visto la nueva Ford Courier?
Es el vehículo comercial más pequeño que puede cargar hasta 2 europalets.
Amb la máxima cualificación Platinum als premis Euro NCAP a la seguretat.
Y ojo al dato, sistema de conectividad con pantalla de 8 pulgadas.
La petita gran joia dels vehicles comercials de Ford és la nova Ford Courier, amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo desde las gaunas. Saludos cordiales.
Ja és aquí la setena edició del Campus de Futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxoves en oli d'oliva i en sal i una ampolla de vermut reserva, acompanyats amb pebrots al piquillo de Finca La Barca i olives arbequines de Blai Peris. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
RAC més 1 Podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Tots som 1.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Nou minuts i la mitjanit, aquí seguim el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya, compartint taula avui amb Toni Padilla, Joan Lluís García, Laia Cervelló. Ara parlem de les declaracions que ha fet Deco als companys de Ser Catalunya sobre les comissions que ha cobrat o no ha cobrat pel fitxatge de Rafinha i també per com estan les seves empreses d'agència de representació, que ha estat realment interessant aquest moment de la conversa. Però primer, mira, hem arrencat el programa amb la victòria del Barça femení 1-2 al camp del Brann de Noruega en l'anada dels quarts de final de la Champions, i ja en tenim reaccions d'aquesta victòria. Entra la Laia Coll. Hola, Laia.
Hola, què tal?
Què se'n diu a camp Barça, anava a dir, al costat blaugrana d'aquest triomf?
Doncs mira, podem escoltar una de les golejadores de la nit, Salma Parallu, que ha desfet l'empat a la segona meitat. S'ha lamentat de les ocasions fallades, sobretot a la primera meitat.
Bueno, es fútbol. En primera parte hemos tenido para meter algún gol más, la verdad, y les hemos dado vida, y bueno, en segunda parte hemos conseguido al menos remontar el resultado, y bueno, ahora la vuelta en casa tenemos que terminar el trabajo porque queremos estar en esas semis.
Declaracions de Salva Parayuelo a TV3. Són 31 ocasions les que ha tingut el Barça en el partit d'avui. A la primera meitat el Barça ha estat millor, però sobretot s'ha trobat amb la portera local, i a la segona meitat la veritat és que el Brann ha plantat l'autobús a darrere. A més a més, molt solidàries, és a dir, que l'han plantat bé, ajudant-se les unes amb les altres, i al Barça li ha costat moltíssim generar ocasions clares, tot i que també n'ha tingut, com per exemple aquesta que ha acabat al fons de la xarxa de Salma Parayuelo. Una Salma Parayuelo que es mostra optimista de cara a la setmana que ve de poder rematar la feina al Johan Cruyff.
Obviamente queremos estar ahí, todo es complicado, solo unas semis y ahí todo el mundo quiere estar, Pero bueno, con el apoyo de nuestra afición aquí en casa, esperemos sacar un buen resultado y pasar esas semis.
La tornada dijous de la setmana que ve, a 6:45 de la tarda, al Johan Cruyff. Estan pràcticament, ara ho està mirant, totes les entrades exaurides, en queden algunes aïllades a la zona de tribuna, que són també les que valen més, però el Barça, evidentment, amb aquest 1-2, que fa un pas molt important de cara a les semifinals, no està la feina rematada, però és un molt bon resultat, i el que hem vist en aquests quarts de final és que els quatre favorits han acabat guanyant els partits. El Chelsea, que a priori ha de ser el rival del Barça a les semifinals, és qui ho va fer de manera més contundent, 0-3 al camp de l'Ajax, i a Paris Saint-Germain, a Olympique de Lyon i al Barça els ha costat més del que molta gent es podia esperar, perquè els resultats han sigut en els tres casos de 1-2. La setmana que ve s'haurà de certificar que aquests favorits són els semifinalistes, però de moment ho tenen de cara. El Barça, ho he dit, dijous de la setmana que ve, 6:45 de la tarda, abans però hi ha el clàssic diumenge a les 6 de la tarda a Valdebebas, i en directe a RAC1 l'explicarem.
La Laia se'n va diumenge cap a Valdebebas, aquest Real Madrid-Barça femení de la Lliga F, que pot acabar de sentenciar també la Lliga si no ho està a favor del Barça. I guanyar el Madrid sempre va bé, sempre genera una mica d'optimisme.
Oi,
guanyar el Madrid. Abans d'afrontar la tornada de quarts de final de la Champions, guanyar un clàssic sempre està bé. De fet, els ha guanyat tots el Barça.
Els ha guanyat tots, diria que són 13 els oficials, més 2 de quan era atacant. És un partit que motiva especialment a les futbolistes. El Barça ara té 9 punts més que l'equip d'Alberto Toril. La Lliga està sentenciada, però estic segura que sortiran a guanyar, que voldran guanyar. El meu dubte és quin 11 farà Giraldez a Valdebebas, perquè sí, l'eliminatòria de Champions la tens encarada, però 1-2 no deixa de ser una eliminatòria
sí, una mica oberta encara, no?
Oberta.
Un accident.
Avui ha sortit amb l'11 de gala, sense tenir en compte les lesions, és a dir, amb Catagolla a la porteria, defensa Lucy Bronze, Paredes, Engen, Ona, mig del camp Walsh, Patria, Aitana, i al davant Graham, que ha sigut l'MVP del partit, ha fet l'altre gol del Barça, Mariona i Salma Parayuelo, la segona part entre Clàudia Pina, Alex i Rolfo. A veure si fa alguna rotació. Jo crec que potser podria incloure una Clàudia Pina, que normalment es sol motivar especialment els clàssics, però tampoc descarto que torni a sortir amb un 11 molt similar. Al final el Barça és un equip que està preparat físicament per afrontar dos partits entre setmana, i després hi haurà una aturada de seleccions que algunes futbolistes podran descansar.
12 xuts del Barça avui al camp del Brand, a porteria, més 11 a fora. Vull dir, són 23 xuts i el Brand 4, dos a porteria, un gol i dos a fora. La diferència està abismal. Llàstima el marcador, jo crec que, com dèiem abans,
això dijous imposa la lògica futbolística, vaja, hauria de ser una campanada personada.
No, Johan, no, el Barça no perdrà aquesta eliminatòria, és clar, si encara segur.
És que en condicions normals, a la mitja part ja podria haver estat solucionada aquesta eliminatòria.
Sí, sí. Molt bé, Laia, doncs t'escoltarem diumenge des de Valdebebas, i dijous que ve, evidentment, a la tornada d'aquests quarts de final. Gràcies, Laia.
Bona nit.
Vinga, fins ara. Deco ha dit això a la cadena SER sobre les seves empreses i les suposades comissions que hauria cobrat o no del fichatge de Rafinha.
Yo pacto una comisión con el Barça y punto. Eso es lo que había pactado. Cuando yo tomo la decisión, que esto pasa en un año, de quedar en el Barça, seguramente no podíamos tener ninguna relación de un contrato, de una comisión por cobrar y seguir y entrar en el Barça. Entonces lo que hice ha sido esto, vender, como he vendido otras cosas, a un fondo de inversión, y este fondo cobra lo que tiene que cobrar. O sea, son cosas internas del Barça y son cosas personales mías.
Per tant, aquí apareix el concepte d'un fons d'inversió. Ha dit això també.
El Barça niega que te pagara o que llegara a un acuerdo contigo con una comisión de traspaso.
Pero si me estás diciendo eso, tienes que contestar el Barça, no sé yo. ¿Estás afirmando?
No, no, es que el Barça lo niega, nos lo niega.
¿Perdón?
El Barça lo niega.
¿Lo niega qué?
Que se pagara una comisión de traspaso por Rafinha.
Que pagara una comisión de traspaso. O sea, que hizo un contrato contigo de agente normal.
Que tu contrato de los 5 años de representación de Rafinha, tú los tienes garantizados y por eso los puedes cobrar a través de un fondo de inversión, para que nos quede claro. Vale, y Rafinha ahora mismo no tiene un representante asignado, comunicado al club como
no,
tal.
Comunicado, no.
Per mi és sorprenent aquesta declaració, perquè es queda parat de dir, com que el Barça nega que es faci una comissió, tu expliques que crees un fons d'inversió de la teva agència i que a partir d'aquest fons d'inversió sí que cobres. Tot plegat era molt estrany. I ho ha acabat de rematar dient això sobre la figura del compliance, que és una figura que hauria de vigilar aquest tipus d'irregularitats al club.
Yo no dejaré de cobrar todo lo que he trabajado, solo faltaba. Yo no dejaré y no voy a dejar. Si esto es un problema para el Compliance y si es un problema para el club me tiene que comunicar y lo veremos. Si es un problema y tengo que dejar de hacerlo, no lo dejaré, porque al final no estoy haciendo nada ilegal, no estoy haciendo nada que me compromete, no estoy haciendo ningún crimen. O sea, solo faltaba que todo el trabajo que he hecho, que vuelvo a repetir, lo he hecho trabajando y no me han regalado y no estuve trabajando, nunca he sido intermediario de cosas de entre clubes, he trabajado cuidando de los jugadores, he trabajado con gente seria, entonces no voy a dejar nada que le he hecho.
Bé, jo vull recordar només que en la seva presentació Deco se li va preguntar explícitament per això i va dir que no havia cobrat res de les comissions del fichatge de Rafinha del Leeds al Barça, tot i que ell evidentment era el seu agent i el portava a l'inici, i que havia tancat la seva empresa de representació de jugadors. Cosa que pot ser certa, entre cometes, si realment l'ha venut a un fons d'inversió. Ara, si aquest fons d'inversió després a ell li paga alguna cosa, no acaba de ser del tot certa, no?, que hagi tancat la seva empresa de representació. Bé, què en penseu? I la gran pregunta, perquè jo crec que la gent a casa, escolta, si cobra, no cobra, què passa, fons d'inversió? No, escolta, aquí és normal que un director esportiu segueixi cobrant a través d'un fons d'inversió? És normal que un director esportiu del Barça digui que li és igual que passi amb el compliance i que ell seguirà cobrant de les feines que ha fet o que havia fet abans de ser director de futbol del Barça? Potser és normal, i ho hem d'acceptar. És normal que si tenia pactada una comissió amb Rafinha al final l'hagi cobrat, encara que ja no sigui el seu agent de futbolistes? Ha de plegar per qüestions com aquestes? És incompatible i per tant no es pot permetre que passin aquestes coses? No sé. Què en penseu? A mi em generen molts dubtes i moltes preguntes.
Aquest és el problema, que jo crec que Uideco ha generat més dubtes i qüestions que no pas resol les incògnites que hi havia, perquè jo crec que ha hagut com un canvi de guió en tot plegat, perquè se'ns havia venut primer que en campanya electoral s'havien promès transparències amb les comissions i tot això, que estem veient que aquesta transparència no hi és enlloc, en les comissions dels fitxatges aquesta transparència no ha existit perquè no s'explica ni s'explicita exactament quina comissió hi ha.